Doncs ahir diumenge va ser la final de la batalla monumental de Catalunya, en el que hi havia 6 finalistes, entre ells el Turó de la Seu Vella. Doncs bé, finalment, i pel 64%, el monument preferit i guanyador de la nit va ser el Turó de la Seu Vella. En parlarem avui als Bocins d'Història amb el Joan Ramon González, però hem repetit el que ja es va fer l'any 2016, en el que la Seu Vella també va ser el guanyador. Soc el Ricard Álvarez, i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Estem a 12 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, per cert, coneixerem a Mama Duixa, que és un cantant, un músic, que sota aquest nom artístic ens presenta la seva nova proposta musical. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, com dèiem, el Joan Ramon González, parlarem doncs d'aquesta batalla monumental, que a mi com a format no és un format que m'agradi, això d'enfrontar, no?, o la batalla. Un guanya i l'altre perd. Escolta, dos grans monuments de Catalunya, dos, dic, quan havia, per exemple, les semifinals, El que no guanya no és el perdedor, per entendre'ns, però clar, tal com està muntat, sí que ho sembla així i no em sembla que sigui la millor manera. Però bueno, amb el Joan Ramon González parlarem, almenys en aquesta edició, des del cap del capdamunt de la classificació, perquè el Turó de la Seu Vella, amb el 64%, que no és poca, hi havia 6 finalistes, es va endur el 64% de suport, va ser el guanyador. En parlarem amb el Joan Ramon González i els Bocins d'Història. I a partir de 2:15, la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, amb l'Albert Esquer, el Xavi Pérez, amb la Vanessa Ortega, i avui també parlarem amb el Pep Muñoz, que ja saps que és un lleidatà, és entrenador de futbol, ha estat al Barça, entre d'altres. Va estar entrenant a Xina, concretament a Wuhan, fa ara un any, aproximadament, va poder tornar cap aquí, però és que ara està pendent de tornar a marxar cap a la Xina i volem que ens expliqui a on va i com s'està vivint allí i quines informacions o quines normes li han dit que haurà de seguir quan arribi allí. En fi, des d'ara fins a les dues, començant aquesta setmana i aquest mes, perquè ja saps que avui és dilluns 1 de març del 2021, comencem Herrera en Còpia Lleida amb Ricard Álvarez. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bueno, 12 graus. Ahir diumenge, per cert, com ja vas avançar, va seguir el dia ennuvolat, però es va aixecar un ventet que fa que la temperatura, la sensació tèrmica, sigui inferior al que ens diu el mercuri,
Sí. Ahir és que la temperatura mínima del dia d'ahir es va registrar al darrer minut del darrer dia del febrer, és a dir, a les 23:59.
Imagina't.
Va ser al final del dia. El mes de febrer hem tingut rècord absolut de tota la sèrie històrica de dades que tenim, que és 81 febrers, pues la temperatura mitjana de les mínimes és la número 1, la més alta dels darrers 81, i la mitjana del mes és la segona més alta, només té per davant el febrer de 1990, perquè llavors va haver 2 graus per sobre la temperatura de les màximes, va ser de 18, i enguany hem tingut de 16 graus la temperatura mitjana de les màximes. Tot plegat, un mes de febrer extraordinàriament, pues menys fred de lo que tocaria respecte de les mitjanes.
Però molt, sí,
molt menys. Perquè de les mínimes ha sortit 6 graus de mitjana i la mitjana de 30 anys és 1,6. No va glaçar cap dia quan la mitjana són 10 dies de glaçada al mes de febrer.
Imagina't.
La desviació és molt, molt elevada per sobre. Hem tingut moltes advecions, vol dir arribades de masses d'aire del sud, que han portat el pols del Sàhara en suspensió, que sembla que demà hi tornen. Demà i demà passat, una altra advecció de pols del Sàhara que farà que estigui l'atmosfera enterbolida, poca visibilitat, un sol filtrat, núvols i clarianes. Tenim un principi de setmana una mica enterbolit entre els núvols, la boirina i la humitat primera matinal. i després aquesta pols, fins i tot demà de matinada podia ploure nada, molt poquet, pluja de fang. És a dir que comença en març una mica...
A veure, Armando, que al final vaig rentar el cotxe el cap de setmana, és que clar...
Pues demà
pot tocar.
Hi ha números que puga caure algun plogim, poca cosa, igual després cau un litre, però és que crec que no arribaria ni un litre, o entre no res i un litre de precipitació, sobretot al sud de Lleida, que embrutaria perquè portaria pols en suspensió, ni una altra intrusió que dura dimarts, dimecres, potser també dijous. I clar, en una situació del sud les temperatures no baixen. Estaran molt altes, les mínimes sobretot.
Clar, eh? Armando, per demà i pels propers dies, seguim igual?
Seguim igual, vale. No hi ha grans canvis. El canvi més important és aquesta intrusió de pols del Sàhara. I clar, les temperatures màximes potser no pujaran tant, 16 graus, 17, que ja estan prou bé.
Sí.
Però que, i les mínimes no baixaran dels 6 graus, almenys al sud de Lleida. Una mica més baixes al Pirineu, però no es veuen venir glaçades. Clar, ara tenim que estar tot el mes de març vigilant.
Ara sí.
Que no glaci,
ara sí.
Perquè si no ja tenim els camps molt florits
sí.
A tota la plana de Lleida i més que aniran florint.
Hem de vigilar-ho.
Depèn de la temperatura que arribi, tenim per davant un mes i mig en l'ai al cor per la pagesia.
Clar. Doncs Armando, demà, que és dimarts, tindrem una previsió a mig termini i en parlarem.
Sí, els dimarts i dijous n'hi ha aquesta previsió.
Molt bé. Armando, molt bé. Cuida't.
Fins demà. Bona tarda.
I deixem la meteorologia, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Una setantena de pagesos del Segrià, les Garrigues i de la Ribera d'Ebre van tallar ahir diumenge la C-12 a Flix, a Ribera d'Ebre, per exigir al Departament d'Agricultura que atorgui ajuts directes per als productors afectats per la nevada Filomena. El temporal va danyar unes 46.000 hectàrees d'oliveres a les comarques lleidatanes i tarragonines, segons dades del Departament. És un descrèdit i una desídia que després de gairebé 2 mesos del Filomena encara no s'hagi dit quin percentatge de diners tenen dret a cobrar els afectats, ha denunciat el president de Saja Lleida, Pere Roquer.
És un descrèdit i és una desídia de que després de més de 2 mesos del Filomena encara no s'hagi dit quin percentatge de diners tenen dret a cobrar els productors afectats. I no val l'excusa de que encara no se saben les hectàrees. Si en 2 mesos no se saben les hectàrees, ens ha de passar igual que amb l'incendi, que vam estar gairebé un any a poder percebre les ajudes que li tocava a la gent. Per tant, no s'entén i, evidentment, demostra una vegada més de que la desídia imposa sobre damunt del que seria la raó de que tenen els productors afectats.
Amb tractors, els agricultors van barrar el pas de vehicles durant 1 hora i mitja amb talls intermitents d'uns 15 minuts ahir a la C-12 a Flix. A Pardinyes segueix convuls el tema de l'alberg o de la residència o què fer amb aquell solar quan l'Ajuntament de Lleida va anunciar, per sorpresa, que hi posarien un alberg amb 150 llits. Aquest cap de setmana hi ha hagut cassolades a Pardinyes per demanar una residència en lloc de l'alberg, que és realment pel que s'havia cedit aquest solar. Estudien més accions a banda de les firmes, però també hi ha qui està a favor de que això vagi aquí. De fet, ja es va veure un distanciament entre el Comú de Lleida i Esquerra Republicana de Catalunya, perquè els comuns diuen que s'hauria de fer instal·lacions més petites, d'entre 25 i 30 llits, i més d'una i repartides per tota la ciutat de Lleida, mentre l'Esquerra Republicana, que estan al capdavant de l'Ajuntament de Lleida, mantenen l'aposta per aquest alberg de 150 llits. Seguim parlant de l'Ajuntament de Lleida perquè ha tancat la liquidació de l'any 2020 amb un romanent negatiu de tresoreria de més d'1,5 milions d'euros, segons han informat des del consistori. Són uns 2 milions d'euros menys que la liquidació dels comptes de l'any anterior, en la qual la paeria va tancar l'exercici amb 3,5 milions en negatiu. En el proper ple del mes de març, l'Ajuntament donarà comptes dels decrets de liquidació del pressupost 2020. Així mateix, en els propers dies, el govern municipal exposarà els detalls de la liquidació del pressupost de l'any passat. I l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, consultarà la setmana vinent els tres grups que integren el govern municipal d'Esquerra, Junts per Cat i Comú per sospesar-ne la seva continuïtat. Diu, anteposaré sempre els interessos de la paeria i de Lleida davant de qualsevol batalla o deslleialtat creuada, ha afirmat l'alcalde, que ho explica d'aquesta manera.
Vull que quedi molt clar que som aquí, vam guanyar aquestes eleccions, per protagonitzar un canvi històric, no una anècdota. Per a mi seria profundament decebedor que això quedés en una anècdota. La setmana vinent jo faré consultes amb els tres grups polítics que integren el govern. Parlaré, posaré el termòmetre, sospesaré i, evidentment, identificaré i censuraré els vetos creuats, les deslleialtats o les mostres d'immaduresa.
L'alcalde Pueyo...
Els demanaré als tres grups tolerància i talent, començant pel meu.
L'alcalde Pueyo traslladarà als seus socis de govern l'opció de continuar amb el govern d'entesa, amb responsabilitat i rigor, però també diu que hi ha tres opcions més perquè segueixi a l'Ajuntament de Lleida.
Tenim tres opcions. Continuar el govern d'entesa amb responsabilitat, amb rigor, al servei de les necessitats dels lleidatans i de les lleidatanes i no al servei de les manies que poden tenir, que podem tenir els partits polítics. Tenim una altra opció. Pot governar sola la força política més votada en les eleccions municipals. I tenim o tenen una altra opció. Els cinc grups de la paeria, exceptuant el meu, poden plantejar-se, si estan en condicions, d'arribar a un acord per plantejar una moció de censura.
En fi, tot això doncs, ha posat de manifest les diferències que inicialment, i entenc que amb bona voluntat al principi, doncs, segueixen estant allí, però es tenen una mica apartades, però que, ja sabeu, el dia a dia fa que acabi aflorant tot plegat i que s'han començat a manifestar aquestes discrepàncies. Les de l'Alberg és una, però el tema de les irregularitats a les contractacions de Junts per Catalunya que va destapar el Comú de Lleida, doncs és un episodi més. El maig farà 2 anys, meitat de legislatura, veurem fins on pot arribar aquesta entesa de govern. Avui és dilluns, 1 de març, han entrat en vigor les noves mesures del Procicat, que de fet no van canviar massa, però sí que és veritat que les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials poden reobrir avui i almenys fins al dia 8, a l'haver flexibilitzat el Procicat les restriccions del coronavirus. Això sí, només podran obrir de dilluns a divendres i amb el 30% d'aforament com la resta del comerç no essencial. L'hostaleria segueix amb les mateixes franges horàries, de 8:15 del matí a 11:15 i de 1 a 5:15, i també es manté el confinament comarcal i el toc de queda des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Obrim l'apartat de coronavirus, i és que el Departament de Salut ha comunicat avui dilluns a través del seu portal de dades 9 defuncions més de Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida. Ja sabeu que això no és que hagin mort 9 persones en les darreres 24 hores, però sí des de la darrera vegada que es va comunicar, que va ser la setmana passada. Per tant, sortim a més d'una persona per dia. El Pirineu es manté amb 139 morts i el conjunt de la província n'acumula 720 des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, avui s'han diagnosticat 101 casos nous. Avui s'han comunicat, de fet, són dades d'ahir diumenge, 85 al Pla i 16 a les comarques de muntanya. El total de casos confirmats a la província de Lleida acumulats puja ja als 35.286. A hores d'ara, les xifres a la regió sanitària del Pla de Lleida ens donen un risc de rebrot de 263 punts. S'ha moderat lleugerament des de divendres, afortunadament, i la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, ha baixat per sota de l'1 i s'ha quedat al 0,98. És una altra bona notícia. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa també un pelet, baixa dels 600 i escaig als 535 punts, i la RT baixa també de l'1,45 fins a l'1,23 des de divendres. Al conjunt de tot Catalunya, El risc de rebrot està als 240 punts i la RT ha baixat de l'1 al 0,96. I abans d'escoltar la proposta musical de Mamaduixa, direm que l'Animac valora positivament el format híbrid de la 25a edició i afirma que ha vingut per quedar-se. La secció oficial curt i el petit Animac són els protagonistes de la programació d'aquest cap de setmana que ha tingut lloc a la Llotja de Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17. Renacimiento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Renacimiento en calle Germanetas 14, a 100 metros del Parking Hospital Montserrat. Renacimiento, mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camina sense tu al costat, bandera de color meu, sempre a fer amb el gos suau, es fa de dia quan tu veus, sense principis ni finals, més fresca, més transparent, no t'importen els miralls.
I el que estàs escoltant porta per títol Canela. És una producció de Mamaduixa que, per cert, aquest tema està dins del treball discogràfic que porta per títol Dos peces de fruita, amb el qual, escolta, per Lleida jo crec que encaixa perfectament. En fi, bromes a part, bé, és... No sé si és fruit, ja parlant de fruites, fruit de la pandèmia o ja s'havia gestat abans, però sí que és cert que està presentat i el pots trobar als canals de plataformes en streaming des de finals del 2020. Ens ho presenta i ens en parla el seu creador, Mamaduixa. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta, això és fruit, mai millor dit, de final de l'any de la pandèmia, però no sé si es va començar a gestar molt abans o és resultat de la pandèmia.
Mira, jo el disc aquest ja el tenia enllestit abans de la pandèmia.
Ah.
I doncs què passa? Que pel tema de gravar les veus, jo volia comptar amb l'ajuda del productor, de l'Scotty DK, i doncs vaig anar ja en el seu estudi i quedava poc per arrencar la pandèmia, el
Caram.
Confinament, per ja, sí. I doncs, clar, en el seu estudi, en lloc de fer les veus, vam tornar a fer tot el disc sencer. O sigui, vam tornar a fer tema per tema, de construir-lo i tornar-lo a construir durant època de pandèmia, com ens podíem apanyar, més o menys. I doncs ja, doncs sí, va néixer, diguem, la segona part del disc va néixer, sí, 100% en mig pandèmia, i ja va sortir al desembre.
Val. O sigui que al final la pandèmia sí que ha influït en el so i en la manera, com escoltem les temes, també.
Sí, i també van a dir que, clar, el fet del teletreball em va donar unes hores que jo abans no tenia i, clar, també em va permetre més temps per dedicar-li el disc, tot s'ha de dir.
Ja ho veieu que el tema del teletreball és una cosa que afecta a tots els nivells, sí, i a totes les professions, ens agradi o no ens agradi. Mamaduixa, tu ets de Barcelona, és Bruno qui hi ha al darrere d'aquest projecte, però tu ja has estat vinculat a d'altres projectes musicals, eh?
Sí, jo porto molts anys amb diferents grups i bandes, no?, intentant fer cosetes, estava... Bueno, potser tinc els meus projectius, però diguem que ara és el cop que vaig com més en sèrio i amb el projecte més personal, que és aquest, el segon disc de Mamaduixa.
Això anava a preguntar, això ja és una cosa personal, és a dir, això és un producte teu, és el que tu sents, és la teva proposta musical, eh?
Sí, clar, perquè jo fa uns anys vaig descobrir que un mateix es podria autoproduir, no?, amb un ordinador, i doncs vaig veure molta via en allà, i doncs vaig fer el primer disc, que ja estava experimentant una mica i descobrint el que era el món de la producció, i ara aquest segon que ja és anem a fer les coses bé i entenc, perquè anem a ensenyar-nos al món.
Clar, això té avantatges, evidentment, indubtable, sobretot amb el tema de cost i el tema de rapidesa, però també té inconvenients, que ets l'ombra orquestra, llavors.
Sí, una mica sí. Jo soc contra el món, però Bueno, sí, és el que dius tu. És bo perquè jo controlo els meus horaris i jo puc ficar-me a crear, produir o a gestionar quan pugui, no hem de quadrar horaris, però clar, trobo faltar el caliu del que és una banda. A mi el que m'agradaria és que el dia de demà el projecte arrenqués, s'enlairés, hi hagués un feedback per part del públic i doncs poder comptar amb músics i que sigui una banda.
Vam a Duixa amb aquest àlbum Dos peces de fruita, que ja ho teniu a les plataformes, a les principals plataformes de streaming de música des de final del 2020. Escolta, suposo que això, hi ha plans a curt o llarg termini, però hi ha plans de posar-ho sobre un escenari.
Sí, de fet jo ja tenia programat un parell de concerts, però em van trucar el programador d'una de les sales, el de la Nau, de Barcelona, em va trucar i em va dir, mira, jo si vols fem el concert, però et recomano que l'aplacis, perquè amb les condicions que hi ha ara és que no et val la pena. I doncs, bueno, ja ho vaig parar tot, els concerts que tenia, i ara espero, aviam, potser una mica més optimista, si en un mes, dos mesos, puc tornar a activar-ho i ja, pues, que ara, a finals primavera o estiu, ja tenir concert.
Escriure'm dintre que aquesta vida no té estructura ni a dalt ni a baix.
És indubtable que a nivell musical les darreres tendències a nivell del món t'han influenciat, eh?
Sí.
Escolta, tu quina música escoltes per quan no estàs fent la teva?
Jo quan parlo d'aquest àlbum sempre destaco tres referents musicals, no? Per una banda hi ha la part pop, que diguem que és tota la que jo escolto bastant música pop, i doncs després està per altra banda està la part urbana, no? Que és la que aporta el productor Scotty Deca, que ja està molt, molt ficat en aquest món, i després tot el nostre bagatge musical, tant de l'Scotty com meu, que escoltàvem bandes molt similars quan érem teenagers i tot això, i doncs jo crec que aquestes tres influències, no? Una mica pop, l'urban i les harmonies, no sé, del emo, punk, metal, una mica que teníem per allà, estan en el disc.
És Mama Duixa, us recordo, Dos peces de fruita, és un treball discogràfic que ja el podeu consultar doncs, a les principals plataformes de streaming de música des de final de novembre del 2020, per tant, fa relativament poc. No sé si, escolta, quan ja ho vas veure publicat, tenint en compte de l'any en el que venim, si vas dir, caram, ha valgut la pena, m'agrada el resultat.
Mira, jo no puc estar més satisfet d'aquest àlbum, la veritat. Jo personalment estic encantadíssim amb tot, amb el que ha sigut el procés de creació amb l'Scotty, amb el resultat final, amb el que comporta, amb tot. Jo mai havia estat tan content amb un projecte musical, si dic la veritat. Que sí, que la pandèmia ens està tallant les ales, no?, per tot arreu, i és com un pal. Però bueno, també intento veure una mica el que et dic, el bo que és que m'ha permès en certa manera el temps d'acabar aquest disc amb totes les hores de dedicació que li comporta, fer-ho bé, perquè tant l'Scotty com jo era no, anem a fer-ho bé. I doncs clar, jo estic molt content amb el resultat. Ara seria un 10, pues, que la pandèmia ja anés passant, encara que potser massa idealista, però que anés passant ja i doncs potser arrencar-lo ja cara a un públic, a uns escenaris i a unes coses.
Ja, no, sí, això t'ho compro. T'ho compra tothom,
sí,
això.
Sí,
això ho tenim claríssim. Busqueu a Mama Duixa a les xarxes socials i a les plataformes de streaming. Escolta, tu què has volgut dir, explicar amb aquest disc?
Mira, a nivell lletres, bàsicament és com jo visc el meu dia a dia, no? Però com una mica camuflat entre pues, metàfores, frases més poètiques, elements naturals, és com les meves vivències portades a un terreny una mica més abstracte. Això és algo que personalment ara els propers temes que faci m'agradaria anar deixant enrere i començar a escriure lletres una miqueta més terrenals, més clares, per dir-ho així.
No dormo esperant, no em cal veure.
Havíem començat l'entrevista escoltant el Canela, ara el tema que està sonant és Fins que toqui fons, que vaja, és un títol potent, eh?
Bueno, és una declaració una mica d'intencions, almenys així em sento ara, que jo, i més en aquest àlbum, que és el primer àlbum en el que canto jo tots els temes, jo pandèmia, feina social, passi que passi, tinc intenció de seguir cantant, no? Fins que es pugui. Mm-hmm. Ja veurem la manera, ja veurem què passa amb el temps, no? Però és com cantar fins que toqui fons. Si és que li ha de tocar, ojalà,
sí,
no.
Sí, i tant. Mama Duixa, busqueu-lo a les xarxes socials, busqueu-lo a les plataformes de música digital. Dos peces de fruites, la proposta, la darrera proposta de Mama Duixa, són 10 temes amb aquest toc urbà, amb aquest toc pop urbà. De veritat, doneu-li una oportunitat. A més, ho podeu escoltar a través de Spotify amb un compte gratuït, de manera legal i sense piratejar ni històries. És així de fàcil. És a dir,
escolti... que si no el troben gratuït, que m'envien un correu a douxa.mama i jo envio el disc en guap a qui vulgui.
Doncs,
si
vols, mira, aquí ho teniu de fàcil, eh? Vull dir que és que al final entenc que l'important és transmetre i enviar el missatge a través de la música i escolta, el més aviat possible, que això ens ho comunicarà a través de xarxes socials quan tingui una data tancada a la zona de Lleida. Mama Duixa, escolta,
esperem que sigui en breu.
Clar,
sí,
que
eh?
Sí,
aviam.
I tant que sí, que a més jo sempre dic el mateix, els artistes sempre us ho dic de veritat, perquè al final, al cap dels anys, sempre se'ls ha de donar una oportunitat en directe, sempre, i veureu com canvia la història, i sempre per millor, sempre. No he trobat cap experiència que sigui al contrari. Per tant, us ho dic de veritat, a la que tingui una data, doneu-li una oportunitat, l'anem a veure, Mama Duixa sobre l'escenari, i veureu com sempre va millor la història. Escolta, enhorabona pel treball, eh?
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, salut.
Igualment, i gràcies per convidar-me, eh? Estructura, ni a dalt ni a baix. Almenys jo m'esforço, gaudir del que intento.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja estem al moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que això ho aconseguim dient allò de Joel Carnicer. Què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ha millorat la capacitat pulmonar, eh? Has estat fent running o què?
Sí, no sé, va a depèn de la setmana, eh? Va a depèn de la setmana, si és una manera d'una altra, mira, això. Me penso que m'hauria de anar a la baixa 3 mesos.
Així, home, clar.
Per descansar un
pas. Clar, sí.
I ja està.
A veure, avui hem començat el mes de març, a final d'aquest mes ja la Setmana Santa, eh? Vull dir que són 10 dies pels 200.
Oi, és veritat. Calla. Una mica de... A veure, claro. Si almenys puc descansar i no...
Sí, és dissabte, diumenge, llavors dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, diumenge de la Setmana Santa, i el dilluns següent també encara teniu festa, perquè és la Mona.
Però quan és ara? Ara no estic...
Pues el 29 de març.
Hosti, encara queda, eh?
Ui, ui. Espera, que no arribaràs. 4 setmanes.
M'havies emocionat, jo pensava que ja... Bueno, en fin,
ai.
Haurem de continuar.
Clar.
Vale.
Venga, va, explica'm notícies del reírse.
Les notícies del reírse. Tu ja ho saps que vaig dir la setmana passada que, bueno, pues això, que el Covid pues, ha fet molt mal, però també a mi i a nosaltres ens ha donat una cantera de notícies, sí, molt interessants, i m'agradaria exprimir-ho això tot el que puguem i més, no? I una d'aquestes, et vull dir que me sembla molt interessant, diu, Diu, un funcionario en la India, se confunde de botella y toma gel antibacterial en vez de agua.
Home, ¿vale? No va notar el gust?
Clar, no, però espera, perquè és que tot això ja té molt misteri. És a dir, a veure, primer punt número 1. Sí que hi ha poques notícies que hem de ficar aquesta notícia. Sí. ¿Vale? Anem a donar-nos compte de que estem fent notícia d'un senyor funcionari de la Índia, que confunde su botella de agua y toma gel antibacterial. Malament anem de notícies si, no, si hem de fer això, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, lo més graciós d'això és que hi ha fotos, no? Hi ha fotos i es veu el senyor bebent.
Però i com el van enganxar amb el senyor bebent?
No, perquè veu que hi ha un vídeo. Això va sortir en una conta oficial de ni més ni menys, d'una cosa que es diu Toy, T-O-I llatina, Mumbai, i llavors ho van ficar en anglès per a tot el món i diu: Assistant Commissioner Ramesh Pawar s'equivoca i veu gel sanitari en lloc d'aigua. I ho fiquen i tot.
S'ha fet viral, ja.
Exacte, quina ràbia. De...
Viral.
Paraula. Viral, no suporto aquesta paraula. Bueno, en fi, pues ja tenim això, ja tenim això. També, una mesura molt interessant, no sé si és el cas dels nostres oients, si ho és, pues ja ho poden saber, si estan preocupats per agafar el Covid o no. Jo els animo a que se'n vagin amb aquest poble d'Itàlia perquè diu que un poble italià inclou homosexuals i prostitutes entre les persones de risc de Covid.
Ah.
Vale?
Mira.
Escolta, per si acaso.
Pues, home, pues, es buidaran els armaris. O n'apareixeran de nous, perquè és que clar,
no sé, però...
la gent fa de tot per vacunar-se.
Correcte, llavors surt a compte, no surt a compte. Diu que si ets prostituta o homosexual, diu que pots fer això, no? Llavors, espera, perquè ara ve la... ara encara ve més grossa. O sigui, això... Per cert...
A veure, no s'ha de banalitzar el tema, però ho fem des del punt de vista còmic. Però, claro, tu avui ho dius, miri, jo és que sóc homosexual. Ah, doncs vacuna. I a l'endemà... Sí. No, mira, ja no, ho vaig provar i ja no m'agrada, torno. Torno a canviar
exacte,
de vorera,
no,
ja està. Clar, no. Ningú et controlarà per quina vorera o tantes vegades com creuis el carrer, no? Doncs ja està.
Exacte, no, pues està clar. Diu, si teniu por de que no us tracten a les vostres feines de gent de risc, aneu a Itàlia amb aquest poble i tal. Però espera, perquè la cosa s'embruta. S'embruta per dos motius. Primer, perquè és una notícia del 324.
Una altra vegada.
Que jo ja t'he dit que el 324 s'està tornant...
Ha perdut molt, Sí, sí.
Jo, no sé, ha perdut molt. I a mi m'he fot dels nervis, ja. O sigui, espero que estigues notícies, però a la vegada m'estan fotent dels nervis, perquè tu t'esperes algo serio, no?
Uh-huh.
Això és com... No sé, és que...
No.
Te podria ficar mil exemples, però m'he fot molta ràbia. M'he fot molta ràbia, notícia del 324. Bueno, llavors, jo llegim, si clico la notícia, i dic, bueno, s'ha passat en un poble que es diu La Spezia, i llavors diu que això, que...
Em sona?
Sí, bueno, van, com a fita, van guanyar el Milan, no sé si fa dos setmanes...
No, em sona perquè una vegada vaig anar de creuer i per anar a Florència paren al port de l'Spezia.
Ah, pues mira.
Per això em sona.
Pues pot ser, no? Llavors, què passa? Que diuen això, no? Llavors, ara el que més m'agrada és que la notícia aquesta recorre el món, perquè sobre el 324...
S'ha fet viral.
Exacte. I llavors diu... és inacceptable que aparegui una referència a l'homosexualitat entre les conductes de risc en un formulari d'accés a qualsevol servei de la salut. Ah. Això ho diu una senadora, no? I llavors, l'alcalde del poble tira marxa enrere i diu... No, lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a poder. Pues claro, pero espera, porque encara vos me es la pota, ¿vale? Y digo, no, ya me he equivocado. Digo, exacto, de un error. Digo, es un error, digo, que van a hacer un copia y pega de un antiguo documento para donar sangre. Vale.
Mare de Déu. Quin mal ha fet el no pensar ni escriure. Vinga, còpia i pega. Però val, tu pots fer un còpia i pega, però després llegeix-te el que has posat.
Però clar, que immediatament digues no, s'ha equivocat. Putes i maricones tampoc poden dar sangre, eh? No.
Sí, però és un documento muy antiguo, eh? No, ya no sí, pensamos eso.
No lo he hecho yo, lo ha hecho un amigo, ¿eh? Yo no...
O sigui, total, que ho va arreglar molt bé, vaja.
Exacte, exacte. Llavors, home, però, va semblar encara més sensacional aquest...
I per anar a donar sang et feien... O sigui, et preguntaven això?
Usted, maricón o puta? ¿Saps?
Pues no puede dar sangre, home.
Ah,
bueno,
sí,
no ho sé, a veure, jo entenc que... Bueno, és igual, res, no, és que no es pot arreglar de cap manera, això.
No, és que ja t'ho he dit, no es pot arreglar de cap manera. Bueno, en fi. Vale, més notícies, va, ja passant de tot això, més notícies, anem a la important.
La bona.
La bona. Creen un torneo de fútbol para gordos. Solo se puede participar jugadores de más de 90 kilos. ¿Vale?
¿Pero qué es eso? ¿Això?
La cosa es... Qui és la pilota aquí?
Però on ho han fet, això?
Això ha passat a Mèxic, a Veracruz.
Però...
I han dit... I han dit, mira, s'ha acabat això, anem a fer un torneig per a gordos.
Home.
Vale? Llavors, espera, tu t'ho dic, perquè jo el primer que vaig pensar va ser... Dic, bueno, dic, hi ha gent que pesa més de 90 quilos, però és molt alta.
Oh, clar.
No? No, ells ho tenen dos pensats. El pamfleto que donen amb la foto, perquè, o sigui, han fet un pamfleto que... Com si deia això? O sigui, de flyer, han fet un pamfleto i surten dos persones molt, molt grasses jugant a futbol, no? I fiquem gran. Torneo de gordos. 90 quilos per arriba. I llavors diu, primer lugar, $3,000. Segundo lugar, 1.500. Goleador, $500. No? I llavors diu, 90 quilos per arriba. I llavors abans fiquem, en caso de ser muy altos, se chequeará el índex de massa corporal.
Bueno, sí, ho tenen tot ben pensat, eh?
Exacte. Vull dir, m'ha semblat...
No te cueles. Que no. Però això és actual.
Sí, des del... Bueno, el partit es va fer el 8 de febrer.
No fa ni un mes.
Exacte, vull dir. Fantàstic. Bueno, i ja que hi soc, deixa'm dir ja una notícia... Una notícia que val la pena, o sigui, jo per coses com aquestes crec amb la humanitat. ¿Vale?
A veure.
Jo t'explico. El titular reza així.
A veure.
Una mujer realiza sexo oral al atracador de una gasolinera para distraerlo hasta que llega la policía.
Hostia, no.
¿Vale?
Un momento, no te vayas, que te hago una cosa.
Tú, espérate aquí. ¿Con la mano o con la boca? No, pues...
La tensió del moment, però com poden pensar en aquestes coses?
A mi, jo m'imagino, un moment, tu imagina la escena, no? Entra un atracador amb una gasolinera, perquè aquest problema ja ho sabem que va de imaginació.
Sí.
Entra un atracador amb una gasolinera. La bolsa o la vida? Estoy muy loco, ¿no? Tal, el senyor que em diu, vale, obre la caixa, i m'imagino la típica dona amagada a la secció de congelats, sortint i dient, espérate,
un moment,
vamos a hablarlo, bájate los pantalones y verás el primer gordo con dos aproximaciones, ¿no? Y llavors diu... diu, a veure què està passant aquí. Llavors, la tia fa això per distreure-la, no? Què passa? Que els comentaris de la notícia no tenen desperdici, perquè només n'hi ha dos. Però els dos comentaris que hi ha són fantàstics.
A veure.
Diu, el primer diu, cuando tu primer instinto de supervivencia es chuparla. Que té tota la raó del món, de dir, com se't passa pel cap, com, de dir, no, clar, ni negocia ni res, tu dissem a mi, clar? I llavors, clar, la resposta d'aquest comentari diu, cuando eres tan cerdo que hasta cuando estás robando piensas en que te la chupes.
És que n'hi ha pels dos costats aquí.
Aquí només hi ha aquests dos comentaris, però els he vist eclèctics. Sí,
mare de Déu, que malament bueno, que estem.
Això ha passat a Bratislava i mira, doncs ja...
Però, o sigui, el van enganxar, entenc.
Claro, el van atrapar.
Claro, allí, venga, corre, acaba que oigo las sirenas.
Venga, rapidito, que tengo prisa.
Bueno, va, tens acudit o no tens acudit?
Tinc acudit, però mira, tinc acudit i felicitacions. Anem a felicitar a mon pare, que fa l'aniversari el 4 de març, i ja no arribo, pues venga, va, i el donen per felicitar, va.
Home.
I dit això, vaya, explico que t'acudit ràpidament i diu que estos son dos amigos que se encuentran y uno dice a otro, digo, anoche me robaron la tele, digo, cuando estaba con mi mujer en la cama, y el amigo le digo, ¿consumando? Digo, sí, digo, con los cables y todo.
Buena semana, Joel.
Buena semana, Ricardo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya lo hemos adelantado en COPE al filo del mediodía. Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. También han arrestado a tres colaboradores cercanos a Bartomeu, entre ellos su exasesor Jaume Masferrer. Detenciones que se enmarcan dentro del denominado como caso Barça Gate, en el que se investigan presuntos delitos de administración desleal y corrupción. Todo parte del pago de al menos 1 millón de euros a una empresa, un pago que fraccionaron en 5 partes para saltarse todos los controles del club. El cometido de la empresa que recibió ese dinero era monitorizar redes sociales para criticar a jugadores y determinados directivos del Barça. El caso llegó a los juzgados a través de varias denuncias, incluida la de la plataforma de aficionados Dignidad Blaugrana. En julio se inspeccionaron las oficinas y ahora se producen las detenciones, incluida la de Bartomeu. A las puertas de las oficinas del club hay un periodista de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Muy buenas. Se encuentra los Mossos d'Esquadra todavía en las oficinas del Camp Nou. Van saliendo y entrando agentes de paisano. Ya se han colocado ahora el chaleco reflectante que les identifica. Llevan desde las 9 de la mañana revisando papeles, documentación. Ya lo hicieron en julio. Han vuelto a repetir la misma escena, pero esta vez con detenciones que nadie esperaba. Los 4 detenidos, incluido el expresidente José María Bartomeu, se encuentran ahora mismo en la comisaría de las Corts de los Mossos d'Esquadra.
Josep Maria Bartomeu, que ya no es presidente del Barça porque el club está dirigido ahora mismo por una junta gestora. Las detenciones llegan a 6 días para las elecciones a la presidencia del club, comicios para los que hay 3 candidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Este último, Freixa, fue portavoz de Bartomeu. A menos de una semana para las elecciones, esta operación policial ha provocado un auténtico terremoto en el club. Manolo Oliveros.
Así ha sido una acción del operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra durante toda la mañana que lo estamos contando en la cadena COPE, y en efecto han sido detenidos el expresidente Josep Maria Bartomeu, el asesor de la presidencia Jaume Masferrer, que fue el que contrató esos servicios que estabas comentando anteriormente con una empresa de redes sociales sudamericana, al CEO actual Óscar Grau y al jefe de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez, por el caso Barça-Gate. La investigación parte de una denuncia del grupo de opinión Dignitat Blaugrana.
Al margen de lo que pasa en el Barça, en la crónica de tribunales, un juez de Madrid procesa a Rodrigo Rato. El ex vicepresidente tendrá que ir a juicio por delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y fraude fiscal. Ahora falta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten los escritos de acusación para que detallen qué condenas piden para Rato. ¿Por qué procesan ahora al ex vicepresidente del Gobierno? Hay que remontarse a su etapa al frente de Bankia. Supuestamente habría cobrado comisiones irregulares por la adjudicación a determinadas sociedades de campañas de publicidad. Algunas de esas comisiones superarían los 800.000 euros. El deporte nos está llevando en este primer día del mes de marzo a las cuestiones extradeportivas. Ya te hemos contado esa última hora del Barça con la detención de Bartomeu. En lo estrictamente deportivo, la jornada se cierra con el Real Madrid, Real Sociedad, José Luis Corrochano.
A las 9 de la noche en el Di Stéfano, los de Zidane están buscando recuperar la segunda posición con una victoria en el partido de hoy. Noticias de este encuentro, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid su sexta victoria consecutiva, la quinta en Liga. Recupera Zidane a 4 lesionados, Odriozola, Marcelo, Valverde y Rodrigo, pero en principio ninguno será titular. Podría volver a ser delantero centro Mariano. Enfrenta una Real Sociedad que tiene la baja por sanción de Mikel Merino y por lesión de Asier y Yarramendi. Su delantero sueco Isak lleva 9 goles en las 6 últimas jornadas. Pita el partido el colegiado extremeño Gil Manzano.
La Liga está así, recordemos, el Atlético es líder con 58 puntos, el Barça tiene 53 con un partido más y el Real Madrid 52. El domingo que viene hay un Atlético de Madrid-Real Madrid. El partido de hoy lo contamos a las 8:30 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo rendís homenaje a un obispo que fue testigo de la destrucción de la iglesia bajo el terror de los jemeres rojos en Camboya. Y también luego fue protagonista de su reconstrucción.
Ya con 35 años apenas, el misionero francés Yves Ramus fue nombrado vicario apostólico de Phnom Penh, la capital de Camboya. Y en 1975, cuando los jemeres rojos tomaron el poder, todos los extranjeros fueron expulsados y la comunidad católica masacrada. En ese periodo, monseñor Ramus se ocupó de los refugiados que huían de la opresión del régimen y colaboró en las iniciativas para rescatar a cerca de 2.000 balseros provenientes de Camboya y de Vietnam. Cuando cayó Pol Pot en 1989 y terminó la Guerra Civil, regresó a Camboya y sus esfuerzos se concentraron principalmente en fomentar un clero diocesano indígena. Ha muerto hace pocos días a los 93 años. Su paciencia, visión y sacrificio han permitido que la Iglesia de Camboya renaciera de sus cenizas en los años 90. Es lo que vamos a contar en media hora al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y estás en compañía ya del migdia de COPE Lleida. 5 minuts, pràcticament 6, per sobre de la una. Avui començant setmana i més, dilluns 1 de març del 2021, per sobre de 12 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després farem una repassada a la darrera hora informativa per acabar parlant del Turó de la Seu Vella i de la victòria ahir a la batalla monumental que organitzava TV3, que repeteixo, no és un format que crec que sigui massa dient. Això és opinió personal, evidentment. Aquí s'hauria de mirar, doncs, què busques. Si augmentar l'audiència, per entendre'ns, o donar a conèixer els diferents monuments del territori. En fi, aviam, que això hi ha gent a favor i en contra, no passa res tampoc, eh? Però, mira, l'important, o amb el que ens hem de quedar, és que igual que l'any 2016, la Seu Vella va ser la guanyadora. I a partir de 2:15, a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports avui, a part de l'Albert Escuel, el Xavi Pérez i la Vanessa Ortega, estaran nosaltres, a través de línia telefònica, el Pep Muñoz, entrenador de futbol, que ja va estar a Wuhan, a la Xina, entrenant, treballant, farà un any, i que ara hi tornarà ben aviat. Amb ell parlarem, doncs, de la seva experiència anterior i d'aquesta futura, i de si sap ja on va, com s'està vivint, on va i quins tràmits requereix per entrar a la Xina. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel sense descartar precipitacions febles a l'extrem sud i que podrien anar acompanyades de fang per la presència de pols en suspensió. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 17 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant amb predomini de la component est i no es descarten alguns intervals moderats. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem de nou un dia d'intervals de nuvolats al cel amb boires matinals i amb precipitacions febles i que podrien anar acompanyades de fang, ja que s'espera probable calitja a zones altes. La cota de neu estarà sobre els 1.500 metres i pujarà fins als 1.800. Per últim, les temperatures diurnes demà no patiran gaires canvis, amb màximes previstes de 17 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 16 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordo que ahir diumenge els pagesos van tallar la C12 a Flix per reclamar ajudes directes pels danys del temporal Filomena als camps d'oliveres. El president de Asaja Lleida, Pere Roquer, titlla de descrèdit i de desídia que el Departament d'Agricultura no hagi quantificat les ajudes pels danys causats per aquest temporal Filomena.
És un descrèdit i és una desídia de que després de més de 2 mesos del Filomena encara no s'hagi dit quin percentatge de diners tenen dret a cobrar els productors afectats. I no val l'excusa de que encara no se saben les hectàrees. O sigui, si en 2 mesos no se saben les hectàrees, ens ha de passar igual que amb l'incendi, que vam estar gairebé un any a poder percebre les ajudes que li tocava a la gent. Per tant, no s'entén i, evidentment, demostra una vegada més de que la desídia imposa sobre damunt del que seria la raó de que tenen els productors afectats.
Segons dades del departament, el temporal va danyar unes 46.000 hectàrees d'oliveres a les comarques lleidatanes i tarragonines i de moment, doncs, està a l'aire tot plegat. I a la ciutat de Lleida, la comissió de veïns, que està en contra de la construcció d'un alberg per a temporers i sense sostre en un solar del barri, va acordar crear la plataforma en defensa de la residència de Pardinyes,
que al·ludeix, ull, perquè clar, al final tot s'ha d'explicar, que en aquesta finca s'havia cedit el 2007 a la Fundació de Pardinyes per al geriàtric i que estava supeditada a trobar finançament per edificar-lo. L'Ajuntament de Lleida va anunciar per sorpresa que volia ubicar aquí l'alberg i arrel ja de les discrepàncies internes entre els tres socis de govern, Comú de Lleida va dir que no és un projecte que s'hagués d'executar d'aquesta manera, que estaven més a favor de descentralitzar-ho, de fer més d'un punt a la ciutat de Lleida i més petits, d'entre 25 i 30 llits, va sortir aquí ja opinions per a tot, de veïns de Pardinyes a favor, de veïns de Pardinyes en contra, i així està la història. Dijous passat l'Ajuntament van fer reunió amb veïns per explicar. Aquesta reunió va acabar a crits i sense explicar massa cosa del projecte. Per tant, així està la història. Més temes de l'Ajuntament de Lleida, que han tancat el pressupost del 2020 amb un resultat negatiu d'1,5 milions d'euros. Són 2 milions menys que la liquidació dels comptes de l'any anterior. Ara, en els propers dies, el govern municipal exposarà els detalls d'aquesta liquidació del pressupost d'aquest 2020. I aquestes desavenences que parlàvem entre els socis d'Entesa, de l'equip de govern, que al maig farà 2 mesos, que estan a l'alcaldia de Lleida, després d'Esquerra guanyar les eleccions i arribar a un acord amb Junts per Catalunya i el Comú de Lleida per desbancar el PSC, que llevat dels 2 anys d'Oronic són el partit que ha estat sempre al govern, a l'Ajuntament de Lleida. Doncs després d'aquesta darrera desavinença amb l'alberg, dic darrera perquè n'hi ha hagut d'altres, Miquel Pueyo, l'alcalde de Lleida, consultarà durant aquesta setmana els 3 grups que integren el govern municipal, Esquerra, JunsperCat i Comú, per sopesar-ne la seva continuïtat. L'alcalde de Lleida diu que s'ha de parlar i saber si es pot seguir amb aquesta, amb aquest govern d'Entesa.
Vull que quedi molt clar que som aquí, vam guanyar aquestes eleccions, per protagonitzar un canvi històric, no una anècdota. Per a mi seria profundament decebedor que això quedés en una anècdota. La setmana vinent jo faré consultes amb els 3 grups polítics que integren el govern. Parlaré, posaré el termòmetre, sospesaré i, evidentment, identificaré i censuraré els vetos creuats, les deslleialtats o les mostres d'immaduresa. Els demanaré als 3 grups tolerància i talent, començant pel meu.
Són unes declaracions que va fer divendres, per això parla de la setmana vinent, que és aquesta setmana, al ple de l'Ajuntament de Lleida. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, també va reclamar responsabilitat al Comú i a JunsperCat si volen continuar amb el govern d'Entesa, i va plantejar, a part d'aquesta, de seguir, 2 altres opcions. Un govern d'Esquerra en solitari, o va emplaçar els altres 5 grups a plantejar-se una moció de censura. En fi, el maig farà 2 anys, meitat de legislatura, i així estem a l'Ajuntament de Lleida. Avui, dilluns 1 de març, ha entrat en vigor les noves normes del Procicat, que no canvia massa la història, però sí que hi ha petits canvis. Per exemple, les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials poden reobrir des d'avui i almenys fins al dia 8. Saps que dijous o divendres tornaran a dir, a veure com, perquè això, aquestes noves normes només duren fins al diumenge a la nit, a veure què farem a partir de la setmana vinent. Es va flexibilitzar un pelet, sobretot aquestes normes de les botigues grans i dels centres comercials. Centres comercials a Lleida, de moment, no en tenim. I només ho poden fer de dilluns a divendres, perquè el cap de setmana segueixen tancades les botigues que no són essencials, com són farmàcies o botigues d'alimentació, supermercats. A més, tenen una limitació del 30% d'aforament, com la resta del comerç no essencial.
L'hostaleria segueix amb les mateixes franges horàries, des de 8:15 del matí fins a 11:15 del matí i des de 1:00 fins a 5:15 de la tarda. I també es manté el confinament comarcal i el toc de queda des de 10:00 de la nit fins a 6:00 del matí. Perquè a vegades, i sobretot ara que començarem a anar de cara al bon temps i que el dia allargarà, el toc de queda de 10:00 de la nit cada cop serà més fàcil que, ho dic, sense malícia, te'n puguis oblidar un dia perquè has anat a visitar els pares o has anat a caminar o el que sigui. Les 10 de la nit d'aquí 4 dies serà un horari en el que hi haurem de parar força atenció sempre i quan segueixi. El Departament de Salut, per cert, ha comunicat avui dilluns 9 defuncions més per Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida. El Pirineu es manté amb 139 i el conjunt de la província n'acumula 720 des de l'inici de la pandèmia i també ha comunicat 101 nous casos positius de Covid diagnosticats a la demarcació. Són dades d'ahir diumenge, 85 al Pla i 16 a les comarques de muntanya. Hores d'ara, el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 263, la RT ha baixat de l'UAS, s'ha quedat a 0,98, ara el Pirineu també ha baixat, han baixat tots els indicadors, el risc de rebrot està a 535 punts i la RT a 1,23, està per sobre de l'1, però baixem de l'1,45 de divendres passat. I al nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 240 punts i la RT a 0,96. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem amb el Joan Ramon González dels Bocins d'Història.
Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i cars a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973-2676-95.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens n'anem directes cap a 2:15. Els dilluns ja saps que parlem dels Bocins d'Història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí començant el mes de març amb la il·lusió de que tenim la primavera a tocar.
Sí.
El dia este tot, però estem supercontents, evidentment. Estem tots molt contents i crec que tots els oients compartiran aquesta alegria, perquè ahir jo crec que una mica quasi contra pronòstic, però van tornar a ser capaços de repetir que són units, fer possible somnis a vegades difícils d'assolir, que és que la batalla monumental que va proposar TV3 de 12 monuments de Catalunya, doncs el monument favorit per golejada, perquè vam obtenir més del 64% dels vots, fora el Turó de la Sovella, que al final inclús van aconseguir que diguessin Turó de la Sovella i no Torrent Sovella, o quan també és una segona petita victòria.
Bueno, això em consta que és una lluita personal, quasi bé.
Sí,
però és veritat, és que al final el que estava participant era el conjunt monumental del Turó de la Sovella, que coincideix amb el que s'està presentant com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, també. No només l'estructura de la Sovella.
Correcte, correcte, per descomptat, perquè estic cansat de sentir moltes vegades quan lo proposes la candidatura que te diuen, oh, és que catedrals hi ha moltes, l'estat espanyol té moltes, vale. La catedral per si sola, podien discutir si podia ser patrimoni mundial o no, que jo particularment diria que la catedral per si sola ja s'ho mereix. Mm. Però, en fi, reconeixo que seria molt difícil. Però és que li dona el plus de singularitat i de raresa, que és el que vol la UNESCO, és tot el que té al voltant de la seu, que és que tot aquell barri noble que tenia la ciutat al seu voltant fos substituït a partir del segle XVII per una fortificació i que la catedral acabés convertida en una caserna. Aquesta diferència d'usos i d'ubicació espaial ja li dona aquesta singularitat universal que no és habitual de trobar al món, no? A part els valors que té per si sol, i després el Castell del Rei, que sempre és un complement. Per tant, evidentment, si no parlem com a conjunt monumental del turó, evidentment la candidatura seria...
Bueno, queda coixa, sí. Deixeu-me que ubiqui a la gent, sí. Ho dic perquè, clar, al final, i més avui en dia, que amb les plataformes de vídeo a demanda, hi ha gent, com jo, per exemple, que no veiem la televisió normal, i anem a ubicar. A TV3, igual que fa 5 anys, van voler tornar a fer la batalla dels monuments, triant certs monuments de dins de tot Catalunya. És un tipus de programa que personalment no m'agrada gaire.
No,
això d'enfrontar, no. Doncs què voleu que us digui, no és un format que m'agradi, però bueno, entenc que a nivell d'audiència o d'això, doncs busquen això, no? I van fer unes semifinals. La semifinal que va tocar al Turó de la Seu Vella va ser contra la Catedral de Girona, que veus, ja no quadra, o sigui, ja no ho van acabar d'entendre bé, tot un turó de la Seu Vella contra una Catedral de Girona. Però bueno, allí es va guanyar, i tot això vam arribar a la final, que va ser ahir diumenge, d'altres 5 semifinals més, per tant, havia 6 finalistes.
Correcte.
Jo crec que la xifra és prou interessant, perquè el Turó de la Seu Vella ahir es va imposar amb un 64% de vots, però és que hem de dir que no és entre dos, és entre 6.
Correcte.
I clar, és una barbaritat, eh?
Sí.
O sigui, un 64% d'entre 6.
Sí, a més els altres 5, recordem que està de Poblet, que déu-n'hi-do, que és el primer que va quedar desbancat, el Castell de Cardona, que és el que va quedar en l'edició anterior que van fer la revista Sapiens i Coneix a Catalunya, en la qual Lleida va guanyar el monument favorit el 2017, però el 2017 va ser el Castell de Cardona, aquest també va caure de seguida, i després Sant Pere de Rodes, que sí que és un referent, potser aquest per tot Catalunya no és tan referent més que per la zona de Girona, però bueno, també evidentment té la seva importància. Tàrraco, evidentment, és un luxe tenir una ciutat com Tàrraco, que és l'origen de la, que diríem, tot el que implica la romanització del país. I després el que ens feia més por a tots, que és el que va quedar segon molt merescudament, amb un percentatge de vots d'un 25% aproximadament, que és el conjunt monumental. Aquí sí que deien conjunt monumental, em feia gràcia que feien aquest esforç de dir-ho, de l'Hospital de Sant Pau, perquè l'hospital quedava una mica lleig, i llavors van inventar lo de conjunt monumental. Quan dius, no és un conjunt monumental, és un hospital.
Sí, correcte.
És un hospital, perquè és un hospital que està format per diferents edificis, sí que és un conjunt monumental, però tots els van fer justament aquí Montaner, amb un meravellós modernisme, una joia, evidentment, no cal dir-ho, però que era un concepte de modern hospital per l'època. I, per tant, aquesta història del conjunt monumental és com si foren coses diferents, com passa aquí a Lleida, que aquí sí que és un conjunt de diferents monuments que s'afegeixen. No?
Però, en fi... Bueno, sigui com sigui, un 64%, parlen d'un 70.000 participants,
sí.
Per tant, estem parlant de més de 40.000 dels 70.000 que han votat per la Seu Vella, amb el qual crec que a través de xarxes socials i a través dels televidents s'ha fet una magnífica feina de dir, escolta, Lleida està aquí. Ja ho vam fer el 2016, ara hem tornat a fer el 2021, i avui a la redacció, Joan Ramon, em preguntaven, vale, i avui què? I avui què? És a dir, això implica alguna cosa o no?
Home, jo penso que implica com a mínim dues coses. Una, que hem d'estar un altre cop orgullosos de ser capaços, contra el que a vegades podem pensar des de l'altre costat de la Panadella, de que aquí som, amb tot el carinyo, pallassots, gent de terra, però que no ens preocupem per aquestes històries, que som capaços d'organitzar-nos i de lluitar per allò que és la nostra identitat, com és el Turó de la Seu Vella. Això, per una banda, demostrar això, i al mateix temps donar a conèixer, perquè jo crec que molta gent diria, ostres, però si ha guanyat el Turó de la Seu Vella, el que va dir la Mari Pau, que va estar esplèndida, la veritat, hem de reconèixer que van tenir una defensora de primer ordre, perquè no solament ho va fer bé des del punt de vista tècnic, sinó que després va ser capaç de compaginar dues coses. Per una banda, dir que tot Catalunya és monumental, que tots els monuments se mereixien, evidentment, ella apostava pel seu, però aquesta competició li va treure ferro a l'aspecte competitiu i va tocar l'aspecte sentimental, no? I en aquest sentit, jo crec que molta gent que va veure el programa ahir, que probablement Lleida sempre se la miren com molt llunyana, com una ciutat avorrida, com una ciutat que no se sap molt bé què té, doncs suposo que quan hi hagi més mobilitat, perquè malauradament la Covid no ajuda gaire, doncs molts tindran curiositat de dir, ostres, anem a veure què és això de la Sorrella de Lleida i tindríem més visitants. Per tant, les dues coses positives que a partir d'avui seran és aquesta. Nosaltres hem d'estar contents d'haver-lo tornat a aconseguir, de que hem sabut lluitar i vetre el nostre magnífic referent i que molta gent jo crec que tindrà curiositat per conèixer-lo de a prop. Per tant, això és el que
bueno, hi ha. Doncs, jo només que es tradueixi en increment de visitants a la ciutat i al turó.
Sí, no,
a més, és que tu i jo ja ho sabem, això, un cop trepitges el turó ja t'enamores, eh?
Sí.
És que de vegades t'ho poden pintar molt bé a la tele, però quan poses el peu allí dius, caram, això és molt més gran del que semblava, eh?
Correcte, molt més gran, hi ha molta més cosa. El claustre per si sol ja se mereix una visita i un poc avalar a tothom que entra a veure-ho, i quan és explicat el monument a fons, totes les joies i coses que té, que des del programa va sortir explicat, que clar, la televisió és la televisió i té els límits que té, probablement, tot i que tant en Baigol com en Joan Busqueta o la Marta Morán, que van ser els tres tècnics que van ficar la màxima cara a la cadella que van poder dintre del límit de temps, van aconseguir que fos relativament, jo diria, en un 30% explicat lo de singular que té el monument, però encara hi ha moltíssimes coses per descobrir, i que això, evidentment, la gent de fora de Lleida que no coneix tant, doncs si poden tenir mobilitat quan se superi la comarcal, doncs podran vindre a veure-ho, i els que són d'aquí, que en principi l'on de coneixen és que potser tampoc no tant, ara tenen una oportunitat de tornar-se a tensar el monument, gaudir-lo, i a vegades aquesta falta d'orgull que hem manifestat els lleidatans votant, també a l'hora de dir a Lleida és que no tenim gran cosa de patrimoni, no, tenim un senyor patrimoni que és nostre, l'hem sabut defensar, però ara l'hem sabut estimar i vendre-ho més bé, no solament ara en una votació com aquesta, sinó sempre, i que sigui com és un monument de primer ordre, i que també de cara a la candidatura al Patrimoni Mundial això també ajuda, sense cap dubte. Clar. Perquè d'alguna manera molts que aquests que diuen, no, això és una candidatura que té, ostres, doncs bueno, si ha tingut això dues vegades monument favorit, hi ha gent...
Clar, que potser és el que ens... una de les coses que ens donaven en falta és que potser no havia un recolzament social majoritari o palpable. I
palpable,
això...
perquè majoritari ho era, però jo crec que a vegades les forces, diríem, organitzatives no l'han tingut en compte, aquest reconeixement, perquè torna a dir, el 2016, contra tot pronòstic, l'ho van aconseguir. Llavors, la gran competidora de la candidatura era la Sagrada Família, que era poca broma, no?
Sí. A veure, però veus, per això et deia que jo aquests programes d'un contra l'altre, saps què passa? Que el que perd representa que... No, escolti, el que perd, clar, tu dius, la Sagrada Família, és que quasi bé podríem dir que no es pot competir contra la Sagrada Família,
no?
Vull dir que una cosa no treu l'altra, però bueno, però així tot el recolzament, aquell que potser ens deien que ens faltava, ja es va demostrar que el teníem el 2016,
correcte.
El 2021 ho hem tornat a demostrar.
Correcte, i avui estem contents perquè hem guanyat, però a mi em fa... francament, jo dic amb tot el sentiment de veritat, pena els que van perdre, i la decepció que demostraven els defensors, el primer que va perdre el monestir de Poblet, el Xavier Gracet, que era el defensor, la decepció que va mostrar-se al veure que havia estat el primer en caure,
això no.
És cruel, diríem, i no s'ho mereix ni el persona que va defensar-lo, ni el monument.
Ni el monument.
Monestir de Poblet, no ho diguem, és una joia, bueno, en fi, és a dir, que tots els altres monuments, per això dic que la Maripau crec que va estar molt a l'altura, quan no va ficar l'èmfasi en plan, diria, molta victòria, sinó de dir, hem guanyat perquè hem de defensar-lo, però bé, tots els monuments s'ho mereixien, i també fins i tot fiquen una mica l'accent aquest de que aquesta manera de competir no és bona. Jo crec que se podia fer programes tan atractius com el que al final han estat programes vistosos i atractius, però sense entrar en la competició.
Simplement,
a vegades pot ser no això una mica la jugada entre un i l'altre, però explicant les coses, i perquè molta gent al final ha estat competint i votant, però probablement molts no han vist els programes, sinó que al final se'ls ha picat.
Que sí, hi ha molta gent que no ho ha.
Llavors, l'objectiu aquest de divulgar el monument, molta gent ha votat perquè li ha dit, ei, tu has de votar aquí, i tu ets de Lleida, o tu ets amic meu, i tu has de votar perquè l'altre, i molta gent ha votat així. Per tant, clar, estem entrant en una dinàmica
correcte. És immobilització de gent i punt, i llavors, és veritat, és allò com penjo una foto en una xarxa social a veure quants likes tinc, no?
Correcte.
Quants cors. Bueno, tampoc es tracta d'això.
No, llavors gaudir dels monuments, gaudir dels programes, que, de lo que hi ha, i intentar aprendre, i sobretot, que era l'objectiu, motivar la gent que haguessin a visitar tots els monuments, evidentment s'haurà aconseguit, sense cap dubte. Molts tindran interès en veure'ls, però no tant com pot ser si podia esperar. I aquest resultat de crear una mica d'expectació per part dels televidents es pot fer també amb programes que no siguin competitius.
Sí, sí, totalment d'acord. Joan Ramon, escolta, mira, que nosaltres tenim un número de WhatsApp, ja ho sabeu, és el 664-526-180, 664-526-180. Hem rebut ara 2-3 missatges que ens pregunten, que et pregunten, vaja, perquè clar, estem parlant de la Declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat, i en parlem, i fa molt temps que en parlem, i pregunten com està la cosa ara.
Doncs
o sigui, on estem?
Estem en el que van dir...
En la llista d'espera estem.
En la llista d'espera, perquè hem de pensar de que l'Estat, Espanya, és el que ha de fer la proposta a la UNESCO, i solament pot fer una proposta cada any, i ja fa 3 anys van dir que fins a això, al 2022-23, la seva ja no podria ser proposada perquè tenien altres candidats que s'havien colat més prioritaris. Per tant, a partir de l'any que ve... comencem a tornar, diríem, a passar. Ara estem a la cua, el que li agrada molt dir a vegades al Joan Begol quan estàs allà en el supermercat o en allò que agafes el teu número, sí, tenim sí. Un número. Estem
però,
a la cua.
Però quin número tenim?
Aquest és el problema, que és el número que se'ls van colant.
És que clar, això... perquè clar, si et diuen, us heu d'esperar, jo què sé, ara movimento. 5
anys. No, 3 anys, entre 2 i 3 anys. Doncs ja està. És a dir, que com a mi, 2022-23, van parlar que el 23 podria proposar-se a la UNESCO. Per tant, pràcticament encara tenim 2 anys d'estar aquí aguantant el numeret a la cua.
Bueno,
evidentment, pues... a la cua, estem contents perquè estem a la cua.
Ja, però que no se'ns passi el torn,
però un se pot quedar ja gelat o mort a la cua, també, no?
Sí,
totalment d'acord. Per tant, aquestes coses que hem fet ara i que jo crec que servirà, sobretot perquè a vegades, fins i tot, els que l'han de defensar, no solament de l'Estat espanyol, sinó fins i tot de la Generalitat de Catalunya, pues que siguin més conscients, que a vegades...
Que sí. Totalment d'acord amb això.
No es veu per part de la gent de Barcelona aquest carinyo que a vegades poden tenir, que ahir potser sí que es va demostrar fins i tot al final una miqueta de veure, el mateix Roger de Gràcia, que al principi semblava que era una mica partidista, però bueno, al final potser va ser un pret partidista de cara a Lleida.
Doncs escolteu, avui hem parlat d'això perquè això va passar ahir, i per tant, doncs, és actualitat, però sí que tenim pendent el tema dels molins de vent.
Sí, els molins de vent.
Tranquils, que ara hem començat el març, i el març és un mes de vents.
Ventós, exactament.
Per tant, o sigui, tenim tot el mes per parlar dels molins de vent. Mira, així ho hem ubicat més, és veritat, el març és ventós normalment.
No, totalment, inclús, si no la setmana que ve l'altre, però potser així més calmadament, recordar un altre cop a tots els lleidatans que ens escolten, i els que no són lleidatans també, quins són els valors singulars que té el Turó de la Sardella. Està molt dits, però potser no està de més recordar.
No està de més, perquè de vegades sí.
Avui hem parlat una mica des de l'eufòria de la ressaca del guany d'ahir, i la gent penso que pot veure el programa perquè està penjat a la pàgina de TV3 i el podrà gaudir si no l'han vist. Sobretot recomano veure, torno a repetir, el gran paper que va fer la Mari Pau Huguet, tant el moment de defensar-lo, amb una recitació magnífica del poema de Magí Morera, que va arribar, jo crec, al cor de tothom. I com molts han dit a les xarxes, no solament es va demostrar que Lleida està contenta per tenir un gran monument i orgullós, sinó que se l'estima. I això és clau, i això l'UNESCO també ho valora.
Sí, sí.
Demostrar que ens l'estimem. Per tant, això, hem fet un granet de sorra important, un pas més endavant pel patrimoni mundial, sense cap dubte.
Doncs estem parlant amb el Joan Ramon González, que ja sabeu que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, que hi dediquen cos i ànima, mai millor dit, al turó de la Seu Vella, juntament amb d'altres institucions, evidentment, però bueno, des d'aquesta associació, que ja sabeu que és, si no la que més, una de les associacions més grans de Ponent, de les comarques de Lleida, o sigui que, vull dir, que té la seva importància. En fi, doncs...
Cultural, esportiva.
Però cultural, evidentment. Joan Ramon González, doncs mira, avui hem parlat d'això i com que sí que tenim encara el tancament comarcal, però de tota la comarca, si ens escolteu i no ho heu fet darrerament, sempre es pot agafar el vehicle, vens, es pot aparcar bé i fer una visita al Turó de la Seu Vella.
Correcte, i seria una manera de celebrar-ho. I quan tinguéssim les coses més normalitzades, doncs fins i tot podríem fer unes visites...
Clar, i espera que poso la falca, perquè per entrar al monument s'ha de pagar. Però els que sou socis de l'Associació Amics de la Seu Vella és gratuït.
Correcte.
Entreu amb el carnet. Ho dic, és una falta, però bueno...
Ho fas molt bé, Ricard, perquè la gent, si ara s'anima, ja que som un moment favorit, si s'animen a fer-se socis, 25 euros a l'any, 25 euros a l'any, són socis... ajudaran a la candidatura, ajudaran al monument, reconeixeran d'una manera més crematística, valgui la expressió, l'estima pel monument, i tindran, entre altres avantatges, aquesta, que sí, sempre que vulguin, ensenyar el carnet, entrar al
pots
monument
entrar.
A gaudir-lo.
I repetir, ja podeu entrar tantes vegades com vulgueu.
Correcte, que això és important.
Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Adéu, igualment a tots, i felicitats a tots els que ens han votat, que imagino que són la majoria dels que s'escolten, i crec que hem d'estar tots contents del que hem aconseguit. Gràcies.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotuel Romero. ¿Qué tal, Yotuel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Una falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
¿Qué? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, directes cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia. Com sempre, estem ben acompanyats avui amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta,
bon dia,
et puc fer una pregunta indiscreta, Vanessa?
Sí.
No, perquè veig que portes, crec, o almenys de forma, els AirPods col·locats a les orelles. Sí. Quins són, els normals o els Pro?
Els Pro.
No, és que jo vaig darrere i et volia preguntar, estàs contenta o no?
Molt.
Funcionen bé, eh?
Els van portar
els Reixos. Ah, te'ls han... Bueno, ja els tens provadets, eh? Ja portes dos mesos quasi ben vells. Val, o sigui, me'ls recomanes?
Sí,
val,
tant.
Pues ja està. No, escolta, jo prefereixo sempre preguntar a una persona coneguda això que mirar les opinions a les webs, que al final no saps si són bones o no. En fi. Gràcies, Vanessa. Escolta, també està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
A més, el Xavi he de dir que porta un polo de color blau.
com estàs ara? Sí, bé, bonic tot, ara.
Home, clar, home, teniu aquí les... Afortunadament, teniu les càmeres connectades. No, jo no, ja ho sé, que no en tinc, però... escolta, avui és un dia pel blau, eh? Pel blau. S'ha de, s'ha de fer pàtria, aquí, eh?
Clar, que sí.
I també estem nosaltres...
Blaugrana no, eh?
No, també parlarem d'aquest tema, també. També estem nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Albert, que segons jo vaig llegint, vaig mirar... Jo sé quina temperatura té l'Albert, segons ell va piulant. I ahir podríem dir que tenia febre, per entendre'ns, i ara no, ara ja està als 36 graus, eh? ja li ha baixat el sofoco, eh? O l'emprenyament, que ja en parlarem. Eh?
Crec que la febre no la tenia només l'Albert.
No, ja ho sé, ja ho sé.
Jo vaig veure Barça TV i li vaig fer un WhatsApp a l'Albert perquè era escandalós.
Ja, ja, ja.
Exagerada.
Bueno, Albert, què tal, com estàs?
Fixa't tu com va ser la cosa, que avui hi ha hagut detinguts al Barça.
Sí, sí.
Però poc o menys que ens va tractar els jugadors del Lleida d'assassins, vull dir que una cosa ja...
Bueno, ara m'explicareu això perquè també m'ho han mig dit i si va sortir d'un compte oficial em sembla lamentable, de totes maneres, però bueno. Avui, com dèiem, també està amb nosaltres a través del fil telefònic el Pep Muñoz, ja sabeu, entrenador de futbol de Lleida, que fa 14 mesos venia de... Estava treballant a Wuhan, que ningú sabíem que era Wuhan, però després tothom sabem quina ciutat era. Mira, se li ha quedat aquesta història... ja el nom, com l'inici, no?, de la pandèmia aquesta del coronavirus, i ara està pendent de tornar a marxar cap allà, el Pep Muñoz. Pep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Primer... Bon dia a tots.
Com estàs, Pep?
Doncs bé, la veritat és que bé, tranquil, i com bé dius, doncs una mica pendent de a veure quan puc tornar cap a la Xina, cap a Wuhan, en aquest cas. Sí, jo venia de prop de Wuhan, però no de Wuhan,
concretament.
Jo venia d'una província propera. Ara sí que ja vaig directament allà.
Vas cap allà. Escolta, tu vas arribar a Lleida el desembre, aproximadament, del desembre del 2019, o sigui, dos mesos i mig abans de que arribés aquí a Espanya, la història. Però allí ja se'n parlava.
Allà jo em vaig començar a sentir alguna cosa la setmana següent d'estar aquí. Via gent coneguda que tinc allà.
Ja,
imagina. Però el desembre mateix del 2019. Sí, sí, sí.
Han passat tantes coses de llavors a ara, però segons en qui parlis també et dirà que el temps ha passat molt lent, perquè clar, entre confinaments i històries,
la veritat és que, bueno, en el meu cas, personalment, entenc tota la gent, tots hem patit molt per una banda o per una altra, crec que ens n'estem en sortint, no?, però en el meu cas, que jo doncs estic treballant allà els últims 4 anys sense la família, doncs ha sigut una manera d'estar junts tot un any sencer i gaudir-nos els uns als altres i estar a prop, que doncs els últims temps no ho havia pogut fer gaire.
Clar, que això no és agafar l'avió el cap de setmana, me'n vaig a veure la família,
eh? No, tot i que si vols... alguna anècdota jo ho he arribat a fer per 3 dies. Però sí.
Escolta, sí, quanta estona hi ha d'avió? Hi ha vol directe i quan és tarda?
Sí. Vol directe tens 12 hores, quasi bé 13, i amb una escala doncs en pots tenir, depèn de l'escala, entre 14 i 16.
Mare Déu. Bueno, mira, per 3 dies doncs, ja saps, després intentes dormir i aclimatar-te a l'avió. Pep, escolta, estàs pendent de tornar a marxar cap a la Xina. On vas a treballar?
Sí, mira, jo vaig tenir una proposta el desembre passat de l'entrenador xinès amb el que havia compartit temporada al meu últim club, el Shandong Luneng, i bé, ens vam posar d'acord i vaig a treballar amb aquest tècnic, al Wuhan. El Wuhan té l'equip de la ciutat a primera divisió, també, a la Superliga xinesa.
Molt bé.
Hi ha altres equips, hi ha un segon equip que està a segona divisió, però el Wuhan Football Club està a primera.
La Lliga allí com està? És a dir, està ara al mig o comença ara? Que no tinc clar el calendari.
La Lliga, perquè et facis una idea, va amb el calendari anual, d'acord? Les pretemporades comencen al gener, el que són molt més llargues que Europa. De fet, encara estan en pretemporada, va començar el 5 de gener la pretemporada la majoria d'equips, i la Lliga hauria d'haver començat, o hauria de començar la setmana que ve, però està posposada a priori, fins a finals d'abril.
Ja. Escolta, jo he escoltat que ara són molt estrictes amb el que demanen per poder entrar a territori xinès. Tu estàs pendent de reunir documents i tot per marxar ja cap allà. Què t'estan demanant, a part de la part burocràtica, què t'estan demanant més ara per entrar a Xina?
Bé, doncs amb això estem una miqueta, perquè sí que es va demorant tot amb el temps, però sí, el que més es va demorar va ser... De fet, la idea general és que a Xina no s'hi pot entrar, no s'hi pot anar. No hi ha cap manera d'anar-hi ara mateix. Només si el govern doncs considera amb el que la teva empresa, o en aquest cas el meu club, aporti, doncs que ets personal indispensable, no? Llavors, aconseguir aquest document és el que ha trigat doncs pràcticament un mes i mig, i un cop el tens doncs pots tramitar el visat i poder-hi anar tot lligat a un contracte de treball, òbviament.
Clar.
Després està el tema mèdic, que aquí són molt, molt, molt estrictes. Ells demanen no només una PCR negativa, sinó en demanen diverses, i a més demanen test d'anticossos òbviament en negatiu. No els hi serveix qualsevol hipòtesi. No? Has passat el Covid ja fa temps. No, ha de ser tot negatiu. Si no, no pots accedir-hi.
Clar. Suposo que en el teu cas deus de fer dies i que, escolta, no tinc contacte amb ningú per si de cas.
Sí, ja fa temps. Jo quan va sortir el tema de les mascaretes ara, doncs tots la FFP2, que tothom les porta ara... Jo ja feia setmanes que les portava, perquè, clar, la veritat és que m'estic jugant un viatge i poder tornar a treballar, i llavors també els xinesos doncs t'ho diuen, no? Escolta, doncs què feu amb aquesta mascareta? Si porteu, de portar l'altra. Jo recordo, hem parlat abans del desembre del 2019, doncs cap al febrer del 2020, quan aquí no portava mascareta encara, els xinesos, els meus amics d'allà, es posaven les mans al cap. De fet, me'n van enviar des d'allà, perquè em deien que no se m'acudís ni a mi ni a ningú de la meva família sortir al carrer sense mascareta.
Imagina't.
I jo els prenia una mica per exagerats, clar. Jo deia, home, però si aquí encara anem sense mascareta i tal i qual. I és la primera advertència, que la tinc gravada, que em van fer els meus companys xinesos d'allà. Sobretot la mascareta, que és la més important.
És que veus, tenint... No, és veritat, però veus, és molt il·lustratiu. Tenint en compte que avui en dia, en un món globalitzat, pots tenir contacte i comunicació ràpida amb l'altra punta del món, si allí ho estan patint i t'estan dient com estan actuant, la veritat és que aquí ens va agafar tots amb el... Ui, no sabem el que ens ve a sobre, però si haguéssim escoltat, potser ens ho estaven explicant ja, potser ens
sí,
ho deien.
Sí, la veritat és que sí, també de la manera que és la població xinesa i també doncs com estan dirigits, no? Doncs clar, han pogut pràcticament limitar ja la malaltia o guanyar la malaltia, no? Però en molts àmbits de la vida, en l'àmbit esportiu, per exemple, que és amb el que ens ocupa, la temporada passada la lliga xinesa es va jugar amb dues bombolles, en un estil NBA, 8 equips amb unes instal·lacions amb hotels i camps de futbol, i 8 equips amb una altra instal·lació amb hotels i camps de futbol, en dues fases de 3 mesos. Clar, això, si ens fem la idea de traslladar-ho a la lliga espanyola, per exemple, tothom es posaria les mans de cap, sindicats de futbolistes, tothom, no, ningú acceptaria gaire, no? I allà han pogut fer una temporada doncs normal, i els últims partits ficar-hi fins i tot públics.
Clar. Escolta, que tinc aquí, els coneixo, suposo, la Vanessa Ortega, el Xavi Pérez i l'Albert Square, que no sé si li voleu fer alguna pregunta.
Bon dia, Pat.
Hola, què tal?
Molt bé, home, escolta'm una cosa, jo una curiositat que he tingut sempre, tu has treballat al futbol formatiu del Lleida, també has treballat al futbol formatiu del Barça, entenc que a Xina doncs també has treballat el tema formatiu, i llavors m'agradaria saber quines són les grans diferències, no? Perquè entenc que el futbol formatiu del Lleida és un món, el del Barça és un altre, i a Xina, doncs, ho desconec absolutament.
Bé, molt bona pregunta, molt interessant, podríem fer un programa, també.
El farem, però ara 4 cèntims.
Sí, doncs a veure, la diferència bàsicament entre el futbol xinès i el futbol europeu a nivell formatiu i a nivell professional és que ells estan doncs com uns 10 o 15 anys endarrerits encara, en molts aspectes, sobretot de metodologia de treball. Perquè ens fem una idea, ells volen més quantitat, busquen la qualitat a través de la quantitat. El president Xi Jinping, el president de la República Xinesa, és un fanàtic del futbol i ha volgut implementar el futbol a totes les escoles, però amb un nivell molt, molt, molt elevat. El futbol és una assignatura obligatòria, per exemple, ha fet escoles a cada barri, però escoles que, pues molt grans, no? I això implica portar entrenadors estrangers, i en base en aquesta quantitat, doncs, intentar treure, la seva idea era treure el futur Messi allà a Xina, en no sé quin any, el 2020, o 2000, no, perdó, el 2030 o el 2040. Llavors, diguéssim que treballen desorganitzadament i necessiten capital humà estranger per organitzar-ho. Però després, clar, només et deixen organitzar-ho fins a un cert punt perquè és la seva manera, el seu mètode i a més. Llavors és una mica una lluita allà que podria ser més accelerada i podria tot anar més, més ràpid, però et deixen fins on ells volen.
Clar. Vanessa.
Jo al Pep, bueno, desitjar-li moltíssima sort en aquesta nova aventura. Gràcies. I lamentar que talent de local hagi de marxar, perquè bueno, suposo que a vegades t'has de buscar la vida, però bueno, no sé com va, ni com ha anat, ni res, però la sensació que tinc des de fora és que sempre a fora el talent que tenim aquí és més reconegut i aquí no el reconeixen tant. I bueno, m'agradaria que el Pep en un futur pogués treballar també per l'esport local.
Doncs moltes gràcies, t'ho agraeixo. Al final, jo també voldria estar treballant més a prop i no haver de marxar tan lluny. Al final, prens decisions perquè creus que a nivell professional doncs és el que has de fer, i després doncs a nivell personal doncs ho has de posar una mica en una balança també, no? Sí que és cert que amb el tema de la pandèmia durant el 2020 doncs he tingut algunes propostes més properes, però la gran majoria de fora, un altre cop de fora. Home, potser no a 14 hores, però sí a 5, o a 6, o a 8. Sí. Llavors, doncs sí que és cert, costa molt treballar a l'esport d'èlit, sí que som uns privilegiats els que puguem fer-ho, però bueno, hi ha vegades que després de passar 4 anys a fora, ja no és tan important l'arribar a treballar a dalt de tot, sinó el que t'il·lusioni i et motivi el que facis. Llavors jo estava ja durant aquest 2020 en aquesta situació. Jo vull un projecte motivant, il·lusionant i puc sacrificar altres coses perquè ens entenguem, no?
Bueno, és una molt bona reflexió, sí. De totes maneres.
Però és un peatge moral que s'ha de pagar perquè la vida personal i familiar es veu afectada i això és una decisió difícil, deixar la teva família i els teus fills i bueno, això jo penso que és una decisió molt meditada segurament, però també és un preu molt alt que ha de pagar el Pep per treballar.
Així és. És un tema doncs, parlat i òbviament consensuat amb tots. De fet, aquest any sí que la situació sembla una miqueta més complicada, perquè jo no sé quan la família em podrà venir a veure, però els altres anys ens ho hem anat organitzant doncs, que cada mes i mig ells puguin viatjar a Xina i estar 3-4 setmanes amb mi, després tornar a Lleida. Clar, el meu fill gran, doncs, si no vaig comptar malament fa poc, que m'ho van preguntar també, crec que ha viatjat 15 vegades a Xina ja. Clar, al final intentes fer-ho. És dur, eh? No dic que sigui fàcil, perquè clar, pel que està allà sol, fora del seu entorn, només treballant, doncs al final els nens tots en teniu i creixen ràpid i ja ho sabeu, no? Però bueno, per altra banda, sí. Doncs, també és per ells i també doncs, hem de realitzar una mica professionalment i hem de tenir objectius.
Clar. Xavi Pérez, si vols saludar el Pep.
Sí, hola Pep, bon dia.
Hola, Xavi, bueno,
jo suposo que aquest viatge i tota aquesta experiència d'estar aquests anys treballant a fora ha de resultar un tema econòmic prou important, perquè per deixar la família i marxar tan a lluny per poder entrenar, pues, no ho sé, t'ha de vindre compensat econòmicament bastant bo, perquè si no s'entén tampoc.
Bueno, al final, òbviament, t'ha de compensar. El tema econòmic és important, però el primer és el tema professional. Jo quan vaig marxar a Xina per primera vegada el 2016, després de sortir del Barça, t'asseguro que la part econòmica no era ni molt menys la prioritat. I no ho segueix sent ara, eh? Ara amb menys motiu, perquè ja hi he estat 4 anys allà. Però en aquell moment jo el que volia era treballar. Surs del Barça bé, en el meu cas, amb un equip que havia descendit i no tenies gaires portes obertes. I jo no sóc un exjugador. Llavors ho teníem molt difícil. Ens va sortir la proposta de Xina, doncs cap a Xina. Si ens hagués sortit una altra proposta en un altre lloc, probablement l'haguéssim acceptat, perquè el que volíem en aquell temps era treballar. Mm-hmm. Llavors, se fan molts sacrificis. Entre ells, t'ho he de dir, els cargols, que els trobo molt a faltar, molt, 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 molt a faltar, i la gastronomia local, entre altres, però bueno, al final és el que diem.
Si és que al final valorem,
el tema econòmic no ho és tot.
Valorem el que tenim a casa quan no ho tenim, Pep Muñoz, escolta, pendent de marxar cap a la Xina, que s'arreglin ja, bueno, que s'arreglin, que vagin seguint el seu curs tots els tràmits burocràtics i sanitaris, que aquests abans no existien, ara sí, i a més Xina és el que ens ha explicat molt bé el Pep, hores d'ara està blindada des de l'exterior, per tant, és difícil entrar. Pep, escolta, que tinguis bon viatge, ens ho fa saber quan ja viatgis, i estava mirant, són unes 7 o 8 hores més, doncs podem fer una connexió que t'enganxarem al vespre allà,
Correcte, si tot el que sigui passat al migdia ja és problemes.
Cap problema. Escolta, per cert, ahir al Camp d'Esports va haver un Lleida esportiu, Barça B. Sí, el vas veure?
Sí, tant, perquè també tinc molts amics a l'estaf del Barça B, els vaig anar a saludar fins i tot, i sí que el vaig seguir. Sí.
Però tu amb qui anaves, Amb qui anaves?
Bueno,
ara t'he ficat amb un compromís, ja ho sé.
No, a veure, jo el que vull és que Lleida i Barça estiguin el més amunt possible. Sí que és cert que la decisió al gol és una mica polèmic, per mi és cert que és una falta i que el gol no hauria d'haver pujat al marcador, i potser un empat hauria sigut el més just ahir. Però també, clar, els àrbitres es troben en unes situacions que no tenen les ajudes que tenen a la primera divisió i doncs és complicat, imagino. Després tots els comentaris que es fan a les xarxes socials i aquesta polèmica que hi ha hagut amb aquestes, tal com ho van redactar, no sé si quina, crec que va ser una font del club, inclús del Barça, el que va redactar d'aquella manera, no? Una miqueta, el tema de la lesió. Però, bueno, al final, el que m'interessa a mi, que és la part de futbol del camp, bueno, jo penso que potser un empat hagués sigut una miqueta més just, perquè sí que el gol va mediatitzar molt el joc del Lleida.
Pep Muñoz, gràcies per atendre'ns, bon viatge.
Molt bé, moltes gràcies a tot, una salutació i fins ben aviat.
I parlem aviat.
Gràcies.
Adéu, Pep. Adéu.
I, escolta, que ens queden 4 minuts per arribar a les dues. Mira, aprofitant la història, l'he preguntat pel partit d'ahir. Deixeu-me que vagi ràpidament a dir que el Balafia Volley va a tornar a guanyar, que això ja quasi bé sembla que no sigui notícia. Van guanyar 3-0 una altra vegada al partit.
Com sempre juguen contra el mateix.
Bueno, sí, contra l'encamp, però... bueno, de totes maneres, això ja dona una tranquil·litat total, Vanessa, per dir, bueno, vale, la meitat de la taula la tenim més que assolida. Podem somiar, si volem.
Sí, però...
Que sí, sent realistes, ja ho sé.
No, somiarem amb la tercera posició, bueno. Però ja matemàticament el primer i el segon ja estan classificats per a la fase d'ascens i no tenim cap possibilitat, però sí que estaria molt bé aconseguir la tercera posició perquè seria la millor posició de la història del club i això ens anima a continuar treballant.
Perfecte. Ens quedem curts de temps, ho sé, però recordeu que amb hoquei el Vila-sana va guanyar 1-2, amb hoquei masculí el Lleida Llista va guanyar el Reus 2-1, i que el Cadí la Seu no va jugar, el Pardinyes van guanyar 78-75 en bàsquet, el Jairis, ja sabeu que hi ha un brot al Força Lleida, per tant, evidentment no van jugar, el futbol femení doncs tampoc va jugar, i en futbol masculí el Lleida Esportiu va perdre a casa 0-1 davant del Barça B. Crònica, Albert Escuer.
Bueno, molt fàcil. A Cornellà vam xutar una vegada i ens vam emportar els 3 punts. Ahir no vam marcar ni a porta buida. Si això afegeixes un gol il·legal del Barça, doncs ja tens el 0-1 final d'un partit en el que el Lleida com a mínim mereixia doncs l'empat, però clar, si és el que dic, si ja no la fos ni a porta buida, doncs és difícil. Doncs,
quan dius a porta buida és literal, no?, al minut 89?
Sí. La de Torres al minut 89, al minut 2 també n'hi ha una de Fernando Cano sol des del punt del penal que li surt mossegada. Bueno, fins a 11 ocasions té el Lleida Esportiu. Però el que et dic és que el futbol és així, o sigui, a Cornellà vam xutar una vegada.
Yeah.
O sigui, una, 0-1 i cap a casa. Ahir ho vam intentar una vegada i no hi ha manera. Bueno, una pena. Hi farem.
El gol va marcar...
El gol il·legal, però
el gol va marcar realment el desenvolupament del partit. Sí, ja.
Totalment. Fins a aquell moment el Lleida jo crec que està defendent els millors partits de la temporada. Parlant d'un Barça, vull dir que a veure, que no... És que,
clar.
Vull dir que no és fàcil, però clar, és que... Tu pensa que l'escenari és 0-1, encabronat, minut 25, quan en realitat l'escenari que estigui que ser 0-0 i el Barça amb 10.
Ja.
Perquè ja no és que sigui il·legal. És que el Rai Manaj, que li fa falta a José Ruiz quan el té a terra, i el Barça, bé, són tan carallots que pengen el vídeo, el trepitja. O sigui, se'l mira i el trepitja.
Clar, això és vermella, i si no groga, que ja en tenia una. Per tant, era expulsió segur.
Aleshores, clar, ho mediatitza tot, no? I certament em sembla molt lamentable de robar-se les xarxes socials.
Això.
D'entrada duríssima. Que mira, doncs al final Álvaro Sanz, que si genoll entrada duríssima a criminals, una forta contusió al quàdriceps. Vull dir, a veure, jo crec que no es pot perdre els papers d'aquesta manera.
No, no.
Dir, portem una temporada que entre la tontat del Nàstic, ja ho van comentar, i el de Barça de Televisió ahir, jo crec que el proper partit anirà al camp d'esports amb bufanda i bombo.
Bueno... Escolta, que ens hem quedat sense temps avui, però, bueno, a veure, se li ha complicat una mica el Lleida, en parlarem dilluns vinent. Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, gràcies, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Bueno, hem parlat amb el Pep Muñoz. Nosaltres arribem a les dues, com sempre. Demà hi tornem puntuals a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar bon dilluns.